Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Robert Bosch obté la pràctica unanimitat de suports de la militància per encapçalar la candidatura de Junts per Catalunya a les municipals del mes de maig. El projecte de Bosch es marca com a objectiu incrementar la representació i ser la força més votada. És el tema d'obertura en l'àmbit local d'avui, marcat també per altres ítems d'interès. Són aquests. L'Ajuntament inverteix pràcticament mig milió d'euros en reasfaltat de carrers. Com a cada temporada, es treballa en aquelles vies amb més mal estat. Parlem d'assemblees locals d'entitats, com la UBET, la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala, que finalment tindrà junta directiva i serà amb més presència que no havia tingut mai. 11 membres. La presidirà Dani Espinal i es portarà a votació en l'assemblea extraordinària convocada per demà al vespre. D'altra banda, la llar del jubilat Jardí del Pedró reuneix els seus associats, també ho farà dissabte a la tarda, en una assemblea rutinària on es passaran comptes i on es presentarà el projecte continuista per a l'any en curs. En l'àmbit esportiu, el Club Ciclista Esquerra Palats programa una jornada de portes obertes per atreure a més joves a la nova escola de ciclisme infantil creada l'octubre passat. Més d'una cinquantena de ciclistes, tant de l'Escala com de municipis veïns, s'hi van interessar. Recull d'agenda d'activitats que passen pel Club de Lectura d'aquest vespre a la biblioteca, els actes de presentació polítics del divendres, d'una banda En Comú Podem i de l'altra Esquerra Republicana presenten els seus alcaldables, i d'una altra banda l'actualitat cultural passa aquest cap de setmana pel playback de veterans, divendres, dissabte i diumenge. Avui ha plogut, aquest matí ha entrat tramuntana i el cel ara és molt més clar. Demà dijous, dia assolellat i plenament calmat. Ara continua el magazín El Far, aquest magazín que elaborem conjuntament entre l'Escala, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre, les seves respectives emissores municipals, ara amb un interactiu on es parla de la censura a les xarxes socials. Hi prenen part Andrea Mendiola, jurista especialitzada en gènere, Sergio Mogán, expert en Instagram, i Ona Vila, fotògrafa. A l'apartat de Medi Ambient, es parlarà de madrigueres amb l'ambientòleg Aaron. Al preu del peix sabrem com ha anat la subhasta avui a Vilanova i la Geltrú. Històries de mar, coneixerem en detalls de l'atac del pirata Barba Rossa a Palamós amb el fill predilecte de la vila i historiador local Pere Trijueque, i encara apartat gastronòmic per completar-ho. Al punt de les 7, Nexe Vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local, més el segon lliurament del talls de ple d'aquesta sessió de dilluns passat. En la franja musical, Chelsea, Hotel i Sound System, i les reemissions a partir de les 11. Amb el més calent d'aigüera, l'informatiu i l'espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 5 i 4 minuts de la tarda, des d'avui mateix, l'empresa de supermercats francesa Carrefour permet als seus clients que portin els seus propis recipients per comprar tant a fruiteria com a peixateria com a xarcuteria. És una mesura que ha pres la multinacional francesa en el seu compromís, diuen, de minimitzar l'impacte de la seva venda a internet. Sabeu que fins que Carrefour avui ho ha fet, estava prohibit que els consumidors portéssim els nostres recipients als supermercats. Havíem de comprar el producte en els recipients que ells ens oferien o en els quals ells ho empaquetaven. Habitualment, doncs, cel·lofans, porexpans, aquest tipus bosses de plàstic, aquest tipus de producte. Doncs és la primera iniciativa d'aquestes característiques que es fa a aquest nivell al nostre país i també a l'estat espanyol. Per tant, a partir d'avui, tots aquells que vulguin, de moment només a Carrefour, esperem que la idea s'estengui a d'altres supermercats, podran anar a comprar amb el seu producte, perdó, amb el seu recipient, tàper de plàstic o tàper de vidre, posar les taronges, les pomes, el pernil dolç, el formatge, els bistecs, les hamburgueses, en aquests productes, en aquests recipients, subministrats el pernil dolç i la carn, evidentment, pels carnissers i pels xarcuters, posar-los en aquests recipients i passar per caixa i pagar el preu del producte que hi va dintre. Penso que és una bona iniciativa, cal posar-la en valor i cal esperar que s'extengui entre altres supermercats, però que sobretot s'extengui com a hàbit de consum entre els consumidors. És a dir, que quan hi anem, que a més solen ser supermercats que estan a les afores de les poblacions i que, per tant, hi hem d'anar en vehicle, que quan hi anem ens en recordem d'agafar els recipients, els tàpers o el que sigui, o el recipient de vidre o la caixa de vidre, i, per tant, d'alguna manera, doncs, en fem ús també d'aquesta oportunitat que ens donen. L'objectiu, minimitzar l'impacte sobre el medi ambient, fonamental i, a més, una cosa en la qual hi ha consciència generalitzada entre tots els metges i biòlegs. Ens agradarà saber quin ús en feu i quin èxit té la proposta. Des d'aquí ho anirem seguint.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Doncs avui fem la cuina com vam fer ahir amb la Lourdes Adell. Va, seguim la setmana, va, continuem la setmana i ho fem amb una nova recepta. Aquest cop seran aletes de pollastre, però, atenció, les aletes de pollastre es poden fer de moltes maneres. Amb quin estil creieu que les farem? Doncs no vull avançar més, que sigui en tot cas la Lourdes Adell la que ens ho expliqui.
Bona tarda. Bueno, avui tenim aletes de pollastre a la cervesa. Ingredients: 6 aletes, una cabeça d'alls, una fulleta de llorer, 2 pots de cervesa, un potet de xampinyons i pimienta. Mira, trossegem les aletes en 3 trossets, si volem ficar les puntetes o si no, cada un s'ho ficarà a gust d'ell. Les salpimentem i les fiquem a una cassoleta de terra. A mi m'agrada més fer una cassoleta de terra. Les dorem, fiquem la cabeça d'alls i la fulla de llorer i les dorem una miqueta. Quan estan una miqueta doradetes, es posa la cervesa. I quan ja quasi s'ha begut la cervesa, jo les poso al grill i les deixo que s'acaben de fer. Es doren una miqueta més i es tomben. I ja està. Queden aixutetes i llavors, si a algú li agraden els xampinyons, pues se fica el potet de xampinyons. I si no, pues tal com estan, queden perfectes.
Doncs és una recepta fàcil de fer i efectiva, d'aquestes que probablement un cap de setmana, jo ara pensava en un dissabte al migdia, no?, que solen ser dies així molt estranys d'anar i entrar i sortir i fer i desfer, doncs qui sap si és una d'aquestes receptes que ens pot alleugerir i fer més agradable un àpat de dissabte al migdia.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Llorenç, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs ara feia memòria de l'època en què els periodistes, els fotoperiodistes i fins i tot els aficionats a la fotografia podíem anar pel carrer fent fotografies, intentant copsar la realitat i sense que, bueno, haguessin de tenir massa precaucions de què carai era el que copsàvem i què carai fèiem amb les nostres fotografies. Ara penso en gent com Oriol Maspons, Colita, Català Roca, per exemple, que haguessin fet si en comptes de fer fotografies als anys 50 o als anys 60 les haguessin fet el dia d'avui. Probablement moltes de les grans fotografies que formen part de la història visual del nostre país, de les obres d'art fotogràfiques del nostre país, doncs no s'haguessin fet o no s'haguessin pogut publicar. Si això hi afegim, a més, l'aparició de les xarxes socials, i en concret d'algunes xarxes socials centrades i especialitzades en el món de la imatge, hi ha tot aquí darrere una nebulosa de normes, lleis, censura, per què no dir-ho, controls, drets, que moltes vegades se'ns escapen. Per exemple, una pregunta que llenço aquí a l'aire. Quin problema té Instagram amb els mugrons? Es pot ensenyar pràcticament tot, menys un mugró. Mugró no. En aquest cas, i sobretot d'un mugró femení. Però no sempre, eh? I fins i tot ens hem trobat casos de fotografies masculines que també han estat, d'alguna manera, censurades. O els límits de la violència, de les fotografies d'alt contingut violent, agressives. Quin és el límit, no? O els menors. I ara poso un exemple una mica com del primer món. Perquè els nens del primer món tenen drets d'imatge i els nens del tercer món no tenen drets d'imatge. O ningú vella per els seus drets d'imatge quan, de fet, són nens igual. Doncs són qüestions que volem explicar aquesta tarda i reflexionar-hi en veu alta. Deixeu-me que presenti la nostra primera convidada, que és l'Andrea Mendiola. És fundadora de Joves Juristes de Catalunya. De fet, com a jurista especialitzada en gènere, ens ha d'ajudar a entendre el control o la protecció que pateixen alguns usuaris de les xarxes socials, i més concretament aquesta que jo us anomenava, l'Instagram. Deixeu-me que la saludi. Andrea, molt bona tarda i benvinguda.
Molt bona tarda, un plaer.
Com estàs? Tot bé?
Tot genial.
Tens Instagram, tu?
I tant que sí.
I t'han censurat mai o no?
No, de moment no.
I has censurat o has denunciat mai?
Sí, i tant. He censurat tant duplicitat de la meva... És a dir, amb comptes que es fan passar per mi, des de fotografies que la gent m'ha robat i les ha penjat com si també fossin seues, i també comentaris que he rebut al meu Instagram.
I t'ha estat fàcil o t'ho han posat difícil?
Instagram, el tema de la duplicitat, sí que m'ha costat més, no? Això de que la gent s'obri comptes d'Instagram amb el teu nom, perquè, clar, no se sap ben bé fins quin punt tu ets tu o realment... No, és una altra persona que es pot dir igual que tu. No obstant això, alego sempre de que té els mateixos seguidors, és a dir, que compartim seguidors, i que, per tant, el que la persona està fent intentant robar la meva identitat és això, justament guanyar seguidors.
Escolta'm, he fet una cosa avui, ja ara estic a totes les llistes d'Instagram com un pervertit, ja t'ho dic ara, eh? He buscat el meu perfil, sí, no, veuràs el que he fet. He estat buscant l'etiqueta o la conta Hombres Desnudos, no? I aquesta conta, com a tal, està privada i només té una fotografia. Però, en canvi, he anat a buscar la conta Mujeres Desnudes. I aquesta està oberta, per exemple, i en canvi, està oberta i hi ha desenes de fotografies i, sobretot, algunes d'elles, doncs, de despullats on, per exemple, es veu un cul. Però, en canvi, no es veu ni un mugro. Quin problema té Instagram amb aquesta part del cos en concret?
Doncs és molt curiós perquè, primer, que els mugrons femenins, i com pseudoantropòloga que estic estudiant antropologia, s'ha demostrat que no es tracta d'un òrgan sexual. És a dir, ho sexualitzem nosaltres, però no ho és. Doncs és curiós que el cul, per exemple, que sí, podria assimilar-se més a un òrgan sexual, estigui ben vist, però en canvi un mugró, doncs no. On està aquí el límit de la moral?
Mira, he tornat a buscar-hi. He dit centenars de fotografies. No, m'he quedat curt. 4.579 fotografies d'una conta oberta. És a dir, d'una conta que està oberta i que hi podeu tenir tots accés. Quines normes hi ha, en aquest cas, en aquesta xarxa social, a l'hora de censurar o a l'hora de permetre, per exemple, imatges de contingut eròtic o sexual o imatges de contingut violent o on hi puguin haver menors, per exemple?
Normalment Instagram qualifica uns quants ítems que ja siguin per hashtags o siguin per contingut, per això ho solen fer robots, són els que descarten aquest tipus d'això sexualment explícit, que és una de les categories, alçament al terrorisme, també discriminacions vàries, on trobaríem temes d'homofòbia, i té una sèrie de característiques, o per exemple alçament a l'odi, no? Que, com per exemple fa poc van haver moltes pàgines d'Instagram recolzant la mort de Julen, aquell noi, aquell nen, perdó. Llavors, clar, doncs sí que censura certes coses, però el que ens considerem des d'una perspectiva de gènere és, realment és sexualment explícit una dona ensenyant el pit lliurement ho faci, o per exemple pàgines sexualment sí més explícites on hi ha balls sensuals, inclús hi ha una mica de tapadera, no?, del que podríem dir una pseudoprostitució, i aquestes, per exemple, de sugar daddy, sugar babies i tal, això sí que estigui habilitat i sí que sigui correcte. Per tant, on està la línia entre la intenció sexual o no? Sembla ser, no?, com allò que es diu i que m'ha encantat aquest 8 de març, que quan una dona fa lliure ús del seu cos n'està privada, però quan hi ha un mercat, ja, algú es pot lucrar, és benvingut sempre. Llavors, crec que aquí està la línia.
Correcte, és a dir que Instagram cau en el parany de la discriminació. Bé, encara que ells intentin no fer-ho o indiquin que no ho fan, al final acaben caient en aquest parany de la discriminació.
M'has comentat, disculpa, que hi havia homes que també havien estat censurats al seu mugró?
Sí, algun molt menys, algun cas, i probablement perquè algun documentant-ho, alguna queixa hem vist en algun mitjà de comunicació. Si surt en un mitjà vol dir que ha estat puntual, i probablement s'explica pel fet de que aquesta censura moltes vegades la facin robots, i vés a saber tu què va identificar el robot. Però repeteixo, miraré de recuperar la notícia, a veure si sóc capaç de trobar-la. L'enganxava aquest dematí i la llegia com a cosa curiosa. Si l'enganxo, tu et dono més dades, vale?
Interessantíssim, i tant.
Deixa'm saludar el Sergio Magán, és expert en Instagram. De fet, actualment és formador i docent d'Instagram i Instagram Ads a diferents escoles de negocis. Sergio, molt bona tarda, benvingut.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Sé que ens has estat escoltant, no sé si sobre tot el que hem estat parlant fins ara vol fer algun comentari, alguna aportació.
Bueno, realmente el tema de la censura en Instagram, ¿no?, en general en todas las redes sociales, es un pequeño problema que nos vemos al que nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día, ¿no?, como usuarios de las redes sociales. En el caso de Facebook, que es propietaria de la red social de Instagram, todo está regido, ¿no? Ellos basan su forma de censura básicamente en unos valores de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces le dan mucha importancia a ciertas cosas que aquí, por ejemplo, en Europa, por ser de otro tipo de cultura y tener otro tipo de mentalidad, no le damos tanta importancia, ¿no? Por lo tanto, sí que ellos penalizan con censura, eliminando las fotografías o simplemente restando alcance algunos términos que aquí nosotros consideramos muy normales. Por el contrario, todo lo relacionado con el sexo, todo lo relacionado con cualquier cosa sexual, y por el contrario, algo que nosotros aquí sí que censuramos más, como es el uso de armas o el uso de la violencia, en Estados Unidos no le censuran tanto, y por lo tanto en redes sociales, o en Instagram y en sus redes sociales, no les penalizan con esa censura, ¿no? Digamos que es una forma, hay una duplicidad, una diferente forma de ver la censura, como nosotros, como usuarios europeos, como la entiende la propia red social.
Por tanto, un poco las normas se reglamentan por la moral americana, para entendernos. Como son americanos, la moral americana la que pone las normas, y en todo caso, nosotros los que nos escandalizamos o nos sorprendemos en función de esa moral.
Sí, yo lo entiendo así, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la censura hasta cierto punto es entendible, y matizo mis propias palabras, es entendible. Si nosotros hacemos el ejercicio empírico, no sé si lo habéis probado, de poner el hashtag anorexia en el buscador de Instagram, nos aparece como una alarma, y una alarma indicándonos si nos encontramos con algún problema, si queremos contactar con alguien, ¿no? Porque ellos entienden que cualquier persona que esté utilizando ese hashtag puede tener problemas, ¿no?, de algún trastorno alimenticio y puede necesitar ayuda, ¿no? Vale, entonces podemos entender, eso es bastante común en cualquier tipo de país, que cualquier persona que intente darle visibilidad a un contenido con ese tipo de hashtag, la propia herramienta coja y la censure hasta cierto punto, si bien sí que nos deja utilizar el hashtag, sí que nos deja subir la fotografía, lo que nos hace es que nos resta alcance, ¿vale? Uh-huh. Y la propia herramienta, ya te he dicho, salta una alarma indicándote si te encuentras bajo algún problema o si tienes necesidad de contactar.
Mira, lo acabo de hacer ahora mismo mientras tú estabas explicándoslo, y pone, ¿podemos ayudarte? Diu, las publicaciones con palabras o hashtags que buscas suelen estar relacionadas con un comportamiento que puede causar daños e incluso llevar a la muerte. Si estás pasando por un momento difícil, nos gustaría ayudarte. Y te dan tres opciones, cancelar la búsqueda, ver de todas formas, o bien obtener ayuda.
Sí, y si le das a obtener ayuda, te pone en contacto con el teléfono de la esperanza. Te da la posibilidad de contactar con el teléfono de la esperanza, ¿vale? Creo, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Entonces, a ese nivel todos entendemos que, bueno, que puede ser interesante o no, que puede ser incluso positivo que Instagram censure ese tipo de contenido, ¿vale? El problema está cuando... cuando queremos ver conductas de lo que ellos pueden entender, conductas de ámbito sexual y comparándolas con conductas de ámbito violencia, dentro de la violencia. Por un lado, sí que no pasan una cuando es todo de lo relativo al ámbito sexual, en cambio, cuando es el ámbito de la violencia, maltrato animal, ya sí que tenemos más problemas, ahí sí que tenemos más problemas. O sea, una persona sube una foto haciendo un desnudo, incluso un desnudo artístico, de su pecho, de su culo, da igual que sean hombres y mujeres, y eso sí que lo censuran. Y tú subes una imagen de maltrato animal o de caza con, no digo que sea, que con infinidad de piezas de caza o donde con sangre, incluso, no sé, yo vi un artista que estaba poniendo una imagen de despellejando un conejo, ¿de acuerdo? Y no las censuran, ¿no? Cuando hay imágenes de con violencia explícita dentro de la propia imagen. En cambio, cualquier cosa relacionada con el sexo, con toda la sexualidad, sí que tienen ahí una doble moral, ¿no? Y está muy orientada con la forma de pensar que tienen los estadounidenses.
Andrea, què em penses de tot això que està dient ara mateix al nostre convidat, en Sergio?
Doncs, en primer lloc, encantada, Sergio, m'està semblant superinteressant tot el que està comentant, de debò m'està deixant impactada, però igualment crec que m'agradaria afegir un matís, que ha comentat que qualsevol expressió del cos nu o de la sexualitat és vetada, doncs jo crec que és vetada en dones, només al pit, i llavors, en dones, en el cos sencer i mostrant la seva sexualitat, no ho és perquè dona mercat. Si més no, estic d'acord amb la seva proposició de que és una moral nord-americana, on, per exemple, les drogues inclús estan gairebé ben vistes en aquella societat. No podrà haver sèries sobre drogues, però no sèries sobre sexe, perquè és, bueno, diferents cultures. Doncs bé, a nivell jurídic diré que qualsevol empresa no és aliena mai, en cap moment, als drets humans, ni a la moral, ni a l'ordre públic. I, per tant, considero, si és personal, un pit o un no mai contravindrà a l'ordre públic, des de la meva perspectiva, i, en canvi, potser sí ho pot fer. Altres imatges d'alçament del terrorisme o de l'homofòbia. Mm. També crec que hauria de citar que el tema de la caça és permesa. Llavors, encara que la imatge pugui arribar a ser molt, molt violenta en tema de maltractament d'animals, doncs bé, és una pràctica que actualment es fa, a Europa es fa, als Estats Units es fa, i per tant no tindria sentit censurar-la per molt violenta que fos. No és que no estigui d'acord, però entenc aquesta lògica.
Però aquí hi ha una qüestió, i us ho pregunto tots dos. Sergio, per un lado, també t'ho oferi tu, però començo pel Sergio. Dos coses. Una, la primera, Instagram és propietat de Facebook, les normes són les mateixes? És a dir, l'empresa aplica les mateixes normes de control a Facebook que a Instagram, o cadascú té les seves?
Básicamente las normas respecto a la censura son las mismas. Hay una salvedad, es que un usuario a partir de los 13 años puede abrir su perfil en Instagram.
¿Sí?
y esa edad sube un año más en Facebook, solo usuarios mayores de 14 años. Pero básicamente todas las normas de censura, normas de uso, políticas, vienen a ser prácticamente las mismas.
I ho dic perquè, per exemple, ara remeno, no? Ara estic amb vosaltres i estic remenant a l'Instagram. Avui em tancaran la compte perquè diran este tio és un salido, però bueno, és igual. Remenant, per exemple, he vist imatges d'aquesta mena d'esport, bueno, li diuen esport per dir d'alguna manera, aquesta que als americans els agrada molt, que són normalment dos tios destrossant-se a cops de puny dintre d'una mena de gàbia, saps? Fins que un cau gairebé sense sentit a terra, que són imatges molt dures, molt violentes, tremendament sangrientes, moltes d'elles, i en canvi estan obertes a qualsevol usuari. No és denunciable o no és controlable?
Es denunciable, lo único que es muy difícil contactar por medio de una denuncia, es muy difícil contactar con Facebook. Ellos te invitan, cuando tienes algún problema con algún tipo de contenido, que tú mismo lo bloquees, ¿no? Y que elimines ese contenido de tu muro, ¿no? De tu timeline o de tu feed en Instagram. Realmente ellos tienen poca posibilidad de contactar contigo, ¿vale? Entonces sí, cuando hay algún problema como el de Julen, cuando hay algún problema como algo de que te toma ciertas repercusiones, cuando ellos toman cartas en el asunto. Y si esta censura en Instagram y en Facebook es difícil contactar con ella, en Twitter ya roza lo esperpéntico, ¿no? Ya en Twitter sí que ellos ponen por encima de todo cualquier tipo de libertad de expresión, y es muy difícil poder llegar a censurar. Pero por el contrario, Instagram sí que, para ciertas cosas que no justifico ni muchísimo menos, pero sí que me pongo en su lugar y sí que veo que está muy orientado a la forma de pensar del pueblo norteamericano.
Per tant, diguéssim que Twitter i Facebook estan massa abiertos al mundo, Instagram està més cerrado a la moral americana, per entendre-nos.
No, Twitter por un lado y Facebook e Instagram por otro.
Correcto, es decir, Twitter, vale, por un lado y por otro. Tengo que pararme 3 minutos, ara arribarem a gairebé 2 quarts. Andrea, Sergio, me paro 3 minutos, Sergio, no cuelgues.
I
després dels 2 quarts seguim reflexionant
sobre
aquestes qüestions. Si algú vol dir-hi la seva, que aprofiti les nostres xarxes socials, que no ens pengi res lleig. Amb un comentari al Far FM en tenim prou. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, teatre. Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 2:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Misat ben d'hora, de matinada, o vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 mil sabendo de matinada i m'he topat amb l'enemic. Porta'm on vagis, tu partisana. O vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 porta'm on vagis, tu partisana, ans que mori sola aquí. I si em moria entre els teus braços, o vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 i si em moria entre els teus braços, obre un sot i enterra-m'hi, un sot a l'ombra d'algun dels arbres, o vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 un sot a l'ombra d'algun dels arbres que floreixen cada abril. i aquells que passin prop del meu arbre. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 i aquells que passin prop del meu arbre es recordaran de mi, que sota l'ombra d'aquest vell arbre. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
i jo l'amor d'una partisana
morta per la llibertat.
I jau l'amor d'una partisana
morta per la llibertat.
I jau l'amor d'una partisana morta per la llibertat. I jau l'amor d'una partisana morta per la...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El programa mariner de Catalunya.
Són 6:15 de la tarda, estem reflexionant i informant-nos sobre el funcionament de les xarxes socials i sobre aquest suposat control que tenen sobre allò que es publica en les seves xarxes, en les seves xarxes o a les seves empreses. Jo m'imagino, Sergio, amagant que una xarxa social per nosaltres és un estri que tenim al telèfon mòbil o a l'ordinador o al tablet, però que en realitat és, per ells és una casa, no? És el que pengen a casa seva perquè els usuaris puguin gaudir-ho o patir-ho, i a partir d'aquí doncs establir un cert criteri a l'hora de saber que carai penses a les parets de casa teva. Vull pensar que és això en realitat una xarxa social, no?
Exactamente. Al final, cuando nosotros no pagamos por algo, ¿no?, que es un recurso muy bonito, es que nosotros somos la mercancía. Nosotros estamos utilizando su plataforma de manera privada, estamos utilizando su plataforma de manera para darle visibilidad a nuestros negocios, a nuestras empresas, nuestros programas de radio, tienen su perfil de Instagram, tienen su página de Facebook. Al final estamos utilizando todo el engranaje que ponen a nuestra disposición, y al final debemos saber que no es nuestra red social, no es nuestro perfil de Instagram, es su perfil de Instagram, y entonces estamos un poco vendidos, ¿no?, a su forma de actuar.
Confies que aquesta censura a la qual se n'ha parlat als mitjans de comunicació, aquesta censura que en teoria apliquen les pròpies empreses als seus perfils, Andrea, sigui realment efectiva? És a dir, realment aquesta censura de fake news i tal funciona, o és un titular per netejar la seva imatge?
Crec que es tracta, com bé has comentat, d'un titular per netejar la seva imatge. Torno a estar totalment d'acord amb el que diu Sergio, i és que si bé és cert que s'està aplicant una moral, doncs bé, clar, tenen un gran perfil a Europa, i per tant jo crec que intenten adaptar-se també a les nostres costums, a la nostra forma de fer, i allò que nosaltres considerem violent i allò que no. Però no obstant això, considero, i un altre cop estic totalment d'acord amb Sergio, de que no és cert. Vull dir, se seguirà aplicant la moral, donat que aquesta moral d'aplicació és purament una capitalista, i dos, bàsicament feta per homes. Si no, no trobaríem deixos de discriminació tan flagrants com trobem, per exemple, amb el tema dels nus, o inclús amb tema de menors.
En el cas, Sergio, de per exemple, Facebook, no? Que bueno, se ve que tienen, bueno, se ve, no, se sabe que tienen una planta y la Torre Agbar de tíos que se pasan todo el día mirando vídeos y fotos y publicaciones en Facebook, y que censuran lo que no les parece bien. Que digo yo, a mí hay dos cuestiones que me preocupan. La primera es la factura del psicólogo, porque claro, todo el día ir mirando Facebook, al final estos tienen que acabar en el psicólogo seguro.
Desquiciados.
Y la segunda, la efectividad real de la medida. Es decir, por mucho que sean 500, es anecdótico al lado de la cantidad de publicaciones por segundo que se producen en esta red social.
No, efectivamente, eso será pues una mínima parte del que pueden ellos... en el que pueden ellos acceder. Al final ellos aleatoriamente estarán ahí chequeando, visualizando, buscando, y yo me creo que más que nada lo que se dedicarán a atender denuncias, ¿no? Y cuando detectan un número de denuncias de ciertos temas o un número de denuncias de algún contenido específico, es cuando actúan. O sea, al final esto son 1,000 millones de usuarios en Facebook, y casi 1.500 millones de usuarios en Facebook y más de 1,000 millones de usuarios en Instagram. Es imposible poder tener control de sobre todo eso. Lo que sí que es cierto, que supongo que también trabajarán con algoritmos y que trabajarán con buscadores, y cuando detectan una imagen con ciertas características y pues todo relacionado con desnudos y tal, sí que
actúa.
Que actúa. De todas formas, a nosotros nos tienen clasificados como usuarios desde el minuto cero. Ponemos nuestro nombre, ponemos dónde, la ciudad en la que vivimos, ponemos si tenemos hijos, si no tenemos hijos. Cruzan datos Facebook, Instagram y WhatsApp. Al final, simplemente nos convertimos en datos para ellos, ¿no? Al final, ellos dependemos de ellos. Entonces, tenemos dos opciones. O aceptar sus reglas y jugarlas y conocerlas, ¿no? Por eso es interesante este tipo de programas, ¿no? Para acercar a la gente, ¿no? La forma de funcionamiento de las redes sociales, o cogemos y cerramos el chiringuito. Lo único que, claro, estamos en una época en la que vivir de espaldas a todo esto, a toda esta realidad, pues cada vez es más difícil. Y ya no nosotros como personas, adultos, ¿no? La mayoría, pues, o somos padres o tenemos relación con menores, y debemos estar informados, pues, para saber cómo van a actuar, porque si bien nosotros, generacionalmente, por lo menos hablo de mí, por la edad que tengo, sí que perfectamente he podido vivir durante gran parte de mi vida sin las redes sociales, ahora como padre ya me sería mucho más difícil, ¿no?, darle de espaldas a todo este engranaje, ¿no? Esta nueva forma de relacionarse, que no se deja de ser. Más que tres.
Sí, sí, no, tú salte del WhatsApp y verás cómo rápido te dejas de enterar de las excursiones de los niños.
Ya, está fuera, está out.
Es increíble.
Totalmente.
Es como si tuvieras la obligación de tenerlo, es algo espectacular. Bueno, no se entiende. Uh-huh. Te agradezco, Sergio, que nos hayas atendido esta tarde. Muchísimas gracias, estamos en contacto y seguiremos reflexionando en voz alta. Que vaya muy bien.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros. Bien, y nada, encantado de hablar con vosotros. Venga, un saludo, muchísimas gracias.
Fins ara. Cristina Cantal, però ens ho he mirat des del punt de vista de l'usuari, però no de qui penja. De qui penja des d'un punt de vista ja no tant com a usuari, sinó més professional, no?
Exacte, perquè la censura a les xarxes socials provoca sovint, no?, que els artistes, per exemple, hagin de reprimir la seva creativitat o fer alguns canvis a les seves creacions per tal de poder-les penjar a les xarxes socials i que no se'ls censurin les imatges i les treguin. En parlem amb la fotògrafa Ona Vilà.
Ona, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda, moltes gràcies.
Tu t'has vist en la necessitat d'haver de o no penjar una fotografia o alterar-la perquè pugui ser penjada en una xarxa social?
Sí, en bastants casos. De fet, jo em dedico a la fotografia artística, faig retrat,
sí.
I a Instagram moltes vegades, a l'hora de fer fotos, intento amb la model que es col·loqui d'alguna manera determinada perquè no es vegi un mugró, per exemple, i en aquest cas la fotografia no pugui ser penjada a Instagram. Per exemple, un cas que em va passar una vegada va ser el 8 de març de l'any passat. Vaig publicar una fotografia amb tres dones que es tenien el pit nu. I jo vaig censurar els mugrons, vaig fixar els mugrons, i igualment Instagram em va censurar aquesta fotografia.
I què et passa quan te la censuren? Te la despengen?
Sí, de seguida vaig treure un missatge conforme que jo havia penjat una fotografia que no estava permesa en el món d'Instagram, i per això, per aquest motiu, me la treien. I llavors, bueno, jo vaig fer un curro de fotografia, el 8 de març vaig quedar amb moltes dones predisposades a actuar en el feminisme, i justament el dia 8 de març la vaig penjar amb un text i tal, i justament el mateix dia me la van treure. O sigui, va ser tota una feina que jo vaig fer amb diferents models, etc, i després d'aquesta feina me la van completament esborrar d'Instagram per culpa de que es veiessin els mugrons, tot i estar pixelat.
De fet, alguna gent fins i tot li han arribat a tancar la compte. A tu t'ha passat o no?
No, jo per sort només he tingut aquest cas, no ha sigut un cúmul de casos, només he tingut aquest cas en concret i no m'han tancat la compte, però sí que conec altres persones que han patit doncs això, no?, que els han hagut de tancar les comptes d'Instagram, la feina professional, que es dedicaven bàsicament i exclusivament a Instagram, i per culpa de penjar alguna fotografia on se'ls veia el pit a dones, doncs llavors els han tancat 100% la compte d'Instagram.
Aquí parlàvem ara fa una estona amb l'Andrea Mandiola, que és jurista especialitzada en gènere, que la tenim als estudis de la xarxa, ens està escoltant, i ara en parlàvem amb el Sergio Magán, no?, d'aquesta doble moral, no?, d'aquesta, sobretot aquesta moral americana que sovint tenen les xarxes socials, de les quals els artistes sovint en sou víctimes.
Perdona, els artistes sovint?
En sou víctima, no? Sou víctima.
Sí, total, total. Sí. Jo ja t'he dit que per sort no he viscut això molt greument, però sí que bueno, una foto me la van censurar i ostres, és una cosa que, bueno, que no ens agrada, no? Perquè ja és el fet d'això. Jo simplement quan vaig a fer una sessió de fotos ja haig d'estar pensant en com fer la foto perquè Instagram no me la censuri, no? Ah. Quan a mi m'agrada molt el cos femení, igual que el cos masculí, però en aquest cas a mi m'agrada fer retrats de cos femení. I bueno, doncs haig d'estar pendent de que no me la censurin i llavors és una mica complicat.
En aquest cas, Andrea, també s'hauria de tenir en compte el valor artístic de les fotografies, no? Que una cosa és que jo agafi el mòbil i la càmera i li faci una foto matussera amb un noi o amb una noia que conviu amb mi, i una altra cosa és que pues, ho faci, en aquest cas, la Ona, que farà una fotografia que potser és molt més explícita en imatge, però evidentment amb un contingut, amb una presentació, amb un valor artístic que la meva no tindrà, evidentment.
Totalment. Sí. Considero que l'art ha de transgredir sempre. Vull dir, Ona, felicitats pel teu treball. I a més, és que trobem exposicions que ratllen a vegades la legalitat, com Bansky i tot això, i així és l'art, i així l'hem de comprendre. Llavors, aquesta marca de safe space, no?, que ens creem a internet, de que, per exemple, si poses gordo a algú i l'insultes a algú, encara que sigui un personatge famós, és indiferent, ja t'ho censurin. Tot aquest tema de censurar el lloc que moralment no està bé o que algú considera que moralment no està bé perquè pot ser que sí que estigui bé, és una marca massa cremada. Considero que la fan perquè hi ha menors, o vull considerar-ho així, però no és problema dels menors o no. La realitat és aquesta i hem de saber conviure també amb la creativitat i els artistes que trobem a Instagram. Per tant, estic radicalment en contra d'aquest tipus de censura.
Ona, que anaves a dir alguna
cosa? Sí, no, de fet ara estava pensant en un cas que també vaig trobar. Estic completament d'acord amb tu, Andrea, amb el que dius. També encantada de conèixer-te i de parlar amb tu. I res, bàsicament es tractava d'una fotografia que també vaig penjar, no?, d'una noia que també se li veia la cintura cap a dalt i també tenia el mugre descobert, tot i que vaig pixelar, òbviament, i tenia pèls a les aixelles, a les axil·les. Llavors, aquest crec que també és un altre tema important de parlar, perquè, bueno, jo vaig rebre molts comentaris en aquesta fotografia i al final vaig haver de denunciar a una persona per posar-se en contra també d'això, no? Vull dir que al final aquest tema és un tema molt ampli i que ja no només són persones que estan més grasses, més primes, etc., sinó també són, ja que al final no podem ser lliures d'expressar-nos tal com volem, no?, una mica.
Què passa quan algú denuncia? No sé si cap de les dues ha arribat fins al fons. És a dir, imaginem-nos que jo ara faig una fotografia i, jo què sé, la Ona, per exemple, me la comenta molt desagradablement i faltant-me el respecte i tal, i jo, pam, denuncio aquest comentari. O bé fa una fotografia que a mi doncs, considero que no és adequada i denuncio la fotografia. Què passa en aquests casos? Ho heu pogut saber?
Sí, jo en el meu cas és això. Una vegada vaig haver de denunciar un comentari perquè vaig penjar una fotografia amb una noia, com deia abans, que se li veien pèls a les aixelles, sí, a les axil·les, sí. I vaig haver de denunciar un comentari perquè deia coses com, bueno, molt, molt greus, no? Com quin fàstic, etcètera, etcètera, com podeu ser així les dones, comentaris molt despectius al respecte, i vaig haver de denunciar. I llavors directament, com que Instagram no em va fer cas i ni va eliminar aquest compte, jo personalment vaig haver d'anar a comissaria i allà vaig fer la denúncia presencialment.
I llavors què? Va haver un judici o alguna cosa?
Llavors ara estic pendent de judici. Sí.
Déu-n'hi-do. Andrea?
Ostres, tant. Doncs el meu cas és molt similar al d'ella, però jo havia estat a les jornades de Jefatura d'Estado en Màlaga i havia parlat de la independència de Catalunya des del punt de vista jurídic i doncs vaig just tornar aquí, era l'11 de setembre, crec que de fa 2 anys, i vaig penjar una publicació al meu Facebook. Doncs bé, aquella fotografia va arribar a uns 3.000 comentaris de comentaris d'odi, no només es ficaven amb mi també pel fet de ser dona, bueno, per el fet de ser advocada, vull dir, era un delicte d'odi. I a més també sobre les meves creences religioses, bueno, va ser una cribille. També cal dir que vaig rebre comentaris molt macos, però en recolzament, però sí que doncs, va ser bastant fort per mi, a més que em van començar les amenaces per diversos canals, no només per Facebook, sinó Instagram, per telèfon, per SMS, etc. I vaig procedir, perquè clar, Facebook no... Sí que em va fer cas de borrar certs comentaris que que hi havia certes paraules claus com zorra, etc. Però la resta no, si no ficava un insult explícit, per molt que m'insultés, doncs bé, no ho feia. Tant va ser així que com l'Ona, vaig acudir a la policia i es va celebrar el judici i finalment dues persones van sortir condemnades amb una multa de 3 mesos, mm-hmm. però sí, per delicte d'odi. Va ser així, sí, farà un any i mig del que estic explicant.
Et va costar molt, tant amb esforços com econòmicament o no?
Econòmicament no, perquè clar, jo sóc ja de la família jurídica, clar, llavors no tinc cap problema. Clar, exacte. Però sí que és cert que moralment m'era molt insultant haver-me d'anar a la policia en diverses ocasions, a l'hora del judici, haver de llegir tots els comentaris en veu alta, i clar, estava jo sola i ells eren una parella i venien amb gent. Llavors, clar, el teu sentiment d'inferioritat es troba i t'hi sents. Però bé, jo crec que vaig fer el correcte, jo crec que era l'actuació que havia de fer. Molta gent em va recolzar moltíssim i, bueno, de fet, des d'aquí vaig començar a ser més potent en Instagram, diria que vaig començar a donar-li més canya i molt bé, n'hi estic molt contenta i crec que és una actuació que sempre s'hauria de fer. Mm-hmm. Sobretot si és constitutiu d'un delicte, eh? T'insulta una vegada no, però si és constitutiu de delicte d'odi, és a dir, una clara discriminació cap a la teva persona en els teus drets fonamentals en tant que humà, doncs sí, i tant que sí.
Mira, ara m'has fet pensar en una publicació que alguns tenim, bueno, que tinc en un YouTube de l'1 d'octubre, d'una carregada policial en un lloc on vaig poder representar i la vaig poder filmar. No t'ho dic en broma, tinc milers de comentaris que encara es van produint, perquè et va avisant, a quin més desafortunat i a quin més discriminatori i més racista cap als catalans i cap a tot això. Jo mai he fet res. Senzillament em vaig cansar de llegir-los un dia i ja estan, no? Això, en el meu cas, o en el cas d'alguna altra persona, pot ser algun delicte? És a dir, el fet de no denunciar-ho, el fet de permetre que pengi de la teva xarxa social... t'involucra en alguna cosa o no? No has de preocupar-te.
No, al contrari, tu ets la víctima. En tant que tu ets la víctima, donat que tu has penjat un contingut que no ofèn a ningú o no hauria d'ofendre a ningú i la gent se sent ofesa i t'insulta. Llavors tots estan en caritat de víctima i en la teua mà està denunciar-ho, ja sigui per la via del propi Facebook o propi Instagram, que té el seu sistema intern, com a la via externa, que repeteixo, recomano moltíssim fer-ho.
Ona, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda i, en tot cas, penso en les bones fotografies que no haguessin tingut futur si haguessin depengut de l'existència i la moral d'Instagram. Gràcies a Déu, fins fa pocs anys no existia i, per tant, molts bons fotògrafs han pogut fer la seva feina.
Sí, moltes gràcies.
Cuida't.
Moltíssimes gràcies.
I que no t'hi trobis a trobar. Moltíssimes gràcies.
Merci.
Adéu.
Andrea, ha estat un plaer conèixer't. Estem en contacte i moltes gràcies per haver-nos ajudat a entendre quins mecanismes hi ha al nostre abast a l'hora de controlar i denunciar les xarxes socials. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, de debò, per convidar-me. Gràcies.
A tu per acompanyar-nos. Fins la propera. A reveure, molt bona tarda. I les xarxes socials, Instagram, Facebook, Twitter, avui n'hem reflexionat al Far.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I la setmana passada vàrem començar parlant de madrigueres. I ens vam quedar curts. Hi ha molt a explicar al voltant d'aquesta realitat natural. Per tant, avui amb l'Ivan, i tornem, que sí, Ivan?
Doncs sí, seguim parlant, de fet, de coses que podem fer i que no podem fer a les platges. Com bé deies, la setmana passada ens vam quedar parlant d'aquesta adequació ambiental que s'està fent a les madrigueres del Vendrell, i avui volem recuperar el tema, i per això doncs saludem de nou, com cada setmana, l'ambientòleg Aaron Marcos. Aaron, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
De fet... Si parlem de les madrigueres, val a dir que aquest cap de setmana s'han començat a fer, doncs s'ha continuat amb aquesta adequació, en aquest cas amb voluntaris. No sé si, Aaron, has pogut passar per allà aquest cap de setmana.
No hi he pogut ser per temes laborals, però sí, són accions que es porten fent des de fa ja molts anys, des del GEVEN. Aquesta és una actuació concretament plantejada pel GEVEN, pel grup ecològic del Vendrell, que és qui ha portat la batuta durant aquests 30 anys en la lluita o la protecció d'aquest espai. I sí, és una activitat on es busca millorar l'espai, però alhora també potser la vessant que més pesa és la de consciència.
És important també aquesta vessant, i de fet jo crec que s'està fent prou bé, perquè una trentena de voluntaris aproximadament van participar també aquest cap de setmana en aquestes jornades.
Sí, al voltant d'aquest número, que és un número molt, molt interessant i es pot considerar un èxit.
En tot cas, aquestes jornades es van centrar d'una banda en la neteja de residus, en la neteja de plàstics, i d'una altra també en la plantació de joncs. Pel que fa a la neteja de plàstics, en primer lloc, no sé si vosaltres, quan feu aquest tipus de projectes de recuperació, us trobeu molt sovint amb aquesta problemàtica en zones com les madrigueres, per exemple.
Bueno, en qualsevol actuació ambiental de restauració, t'ho trobes. Te trobes plàstics. Però és que només, no te'ls trobes només quan fas una restauració. Te'ls trobes quan vas al supermercat i compres peix, dins del peix, te'ls trobes quan navegues pel mar, te'ls trobes a tot arreu, no? El plàstic és un problema, possiblement sigui un dels top, estic en el top 5 dels problemes ambientals del món.
Quin seria el top 1?
És molt complex això, no?
Perquè... Ja, però has començat a fer el rànquing.
però sí que és un dels grans problemes ambientals.
Parlem, això sí, dels joncs, perquè aquesta planta juga un paper fonamental sobretot en l'adequació del terreny, en aquest cas de les madrigueres, però també imagino que en altres projectes de recuperació de platges.
I, sí, el jonc, amb tot el seu ventall d'espècies, perquè hi ha diverses espècies de joncs, és un element molt interessant, perquè, com bé dius, serveix de refugi de fauna, però també té un paper molt important, especialment als rius, d'estabilització de marges, estabilització de talussos, per evitar erosions, etc, etc. És una planta realment interessant. A més, ara ja no, però durant molts anys havia sigut la matèria prima de les teulades de les cases, de les xarxes dels pescadors, de les sandàlies, de tot tipus d'encerts que fabricaven manualment, artesanalment, especialment els pescadors, que eren qui tenien accés a aquesta matèria prima.
En aquest tipus d'adequacions ambientals, no sé si hi ha altres espècies de plantes, en aquest cas parlàvem de joncs, però no sé si hi ha altres espècies que també doncs, ajuden a fixar el terreny o ajuden a recuperar l'espai més ràpidament.
Sí, el ventall d'espècies és molt gran i potser... No ens hem de centrar en cap en particular, ni beatificar ni criminalitzar cap altre, però bueno, per nombrar algunes de les espècies litorals, no? Podríem parlar de l'aloc, del tamariu, no? Espècies molt, molt costaneres, molt típiques, que ja no són darrere d'una, podríem dir, no? Que no són de platja pròpiament, però sí són ambients molt litorals, molt propers al mar, tenen la particularitat que toleren la salinitat, no? És una característica molt, molt interessant d'aquestes plantes, i després... durant la sanitat tant del terra com dels esprais salins, o el salitre, que li diu comunament, i són plantes realment curioses a nivell científic, però també molt interessants per la fauna.
Això et volia comentar. En tot cas, no només es planten aquest tipus d'espècies, espècies que realment també són autòctones, com comentàvem, per fixar el terreny, només per una adequació ambiental, sinó que també ajuden a la resta d'espècies doncs, a adaptar-se a aquest tipus d'espais.
Bueno, com hem repetit infinitament aquí, totes les espècies que formen part d'un ecosistema tenen la seva funció, i en el que suposa la cadena ecològica, no? Imaginem una cadena, totes les peces són iguals d'importants, perquè una cadena, si treus una peça, no? Doncs deixa de ser... Llavors totes les espècies tenen la seva funció. Sí que n'hi ha algunes més abundants i més centrals, n'hi ha algunes que serveixen de refugi, hi ha alguns que serveixen com a aliment, altres que tenen una funció fixadora, reguladora del terreny, descontaminant inclús, no referint-nos a nitrats, etcètera, com pot ser en aiguamolls i tal. Hi ha una planta molt interessant que és el Phragmites australis o el canyís, popularment. No és la canya americana, el canyís el pots trencar amb dos dits, el pots trencar. La canya americana és la que utilitzen pels tomàquets, no? Aquesta és una invasora. Però el canyís és una planta que té una capacitat de netejar nitrats, etc. Per de filtrar l'aigua en si mateixa.
Sembla, Aaron, amb tot això que m'expliques, que madrigueres mai s'acaben de fer coses, mai s'acaben de fer actuacions.
Bueno, jo crec que un dels problemes que tenim avui en dia, no?, és que són els projectes en si mateix, no? Perquè sembla que a vegades un projecte és més una eina de propaganda. Per què? M'explico. Els projectes tenen un inici i un final, no? I això, en part, és un inconvenient. Per què? Perquè l'administració, la política, etc., fa un anunci, no? S'invertiran 6 milions en una obra, en un projecte de recuperació. Aquest projecte, quan s'acaba, normalment, i és bastant habitual, s'obliden, o no tenen un manteniment, o no formen part d'una planificació o d'una visió més àmplia de l'espai. És, per exemple, el cas de les madrigueres. Qualsevol projecte ha d'estar marcat dins d'una planificació de l'espai, no? On estem, on volem arribar a aquest espai, i després també ha d'anar acompanyat d'una protecció legal. O sigui, que aquest espai estigui dotat, estigui protegit a nivell legal, no? Per poder regular els usos. Que no depengui dels impulsos polítics o de les variants polítiques, que un dia entra un i vol fer una cosa, no? I la legislatura següent un altre ho vol transformar d'una altra manera. Llavors, aquest marc legal és molt interessant per a aquests espais perquè limita el que pot fer l'impuls polític.
I, de fet, en el cas de les madrigueres, recordem que s'havien fet una recuperació dunar de la platja, també s'havien fet altres mesures. Quines mesures seran les següents que es faran a les madrigueres del Vendrell? Quines encara queden pendents?
Bueno, el projecte original de Madrigueres és un projecte que va associat a un planejament urbanístic que finalment no s'ha realitzat, i això que és una cosa que també hem repetit aquí molts cops, no? Els tres pilars de les actuacions, el ecològic o el de rigor científic, el social i l'econòmic, no? És una mostra com un projecte que era un projecte de 5 milions d'euros, amb una casa de natura, amb una base espacial, bueno, tenia de tot, no? I el problema és que, pues, com no es va desenvolupar aquest pla parcial per edificar una zona colindant a les madrigueres, que eren els promotors qui pagaven la naturalització, aquest projecte es va quedar en un calaix. I s'ha anat executant a trams, d'acord? Llavors aquest projecte és molt ampli i de manera que podríem parlar que està executat un 25%. Però tampoc hi ha una planificació de quan i com, no? És un dels, potser, dels inconvenients o dels problemes que té Madrigueres, que no hi ha una planificació a futur.
En tot cas, sí que s'hauria de fer un seguiment, entenc.
Sí, sí. Per sort, tenim l'entitat ecologista Geben, que es preocupa i està sobre aquest espai, però tampoc és una responsabilitat de les entitats, no? És una responsabilitat de l'administració. Però, a l'estar en una zona tan encapsulada, sí, amb dos nuclis turístics molt grans, tenim aquest problema que hi ha molta pressió de comerços i tal, allò volen fer un passeig marítim, i bueno, n'hi ha un cert conflicte en aquest espai, la visió de veure aquest espai.
De fet, la convivència entre la urbanització i la natura, trobar l'equilibri sempre és molt complicat, Aaron? Sempre és el més difícil.
Moltíssim.
És tot un art. Escolta'm, ens seguim parlant, si et sembla, la propera setmana. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bé, Aaron, fins després. A reveure. Ivan, estem connectats. Seguim parlant fins a 7, et sembla?
Fins ara.
Vinga. Doncs així arribem gairebé a les 6 en punt de la tarda. Ens queda encara una hora de viatge.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Nits i dies de gots, nits i dies. dies de sols, vaixell de 10.000 ports, adeu a tots els dos.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.